És una mesura que l'autoritat pren en circumstàncies excepcionals, per la qual es prohibeix a la població civil el trànsit o la permanència al carrer durant unes hores concretes, generalment de nit. També ha rebut la denominació de cobrefoc i, en temps antics, de seny del lladre. Et presento el toc de queda, en ple segle XXI. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, dilluns 26 d'octubre del 2020, la darrera del mes d'octubre, que també semblava que el temps passa lent, que no... Escolta, diumenge vinent és 1 de novembre, la setmana vinent estarem en ple mes de novembre, eh? Però no correm tant, vivim aquesta setmana, darrera del mes d'octubre, avui 26 d'octubre, amb 15 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també una darrera hora... Des de les comarques de Lleida parlarem amb el delegat del govern de la Generalitat, Ramon Ferrer, per parlar doncs, justament d'això que va passar ahir, que es va decretar l'estat d'alarma fins a l'abril, presumiblement fins al 9 de maig, diumenge, festa major de Lleida, per cert, i aquest estat d'alarma no és com el d'abans, sinó que el que fa és permetre a les comunitats autònomes aplicar el toc de queda sense haver de passar pel Tribunal de Justícia i també restriccions perimetrals o confinaments perimetrals. Això és el que permet, entre d'altres coses, el toc de queda. Ja saps que a nivell espanyol s'ha habilitat des de les 23 hores a les 6 del matí i a Catalunya ho hem avançat una hora, l'entrada almenys, i és des de les 22 hores fins a les 6 del matí. En fi, en parlarem tot seguit, també estarà amb nosaltres la doctora Torrejón i posarem somrius a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, que prou falta ens fa. A partir de la 1, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González fent una valoració del que va ser ahir el dia de la Seu Vella, amb força gent i amb una meteorologia que va permetre que es desenvolupés tot i que molta gent pugés a gaudir de la Seu Vella. I a partir de 2:15 la radiografia, parlem d'esports a la nostra tertúlia. Però abans, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, concretament amb l'Observatori Meteorològic que tenim a Lleida, i ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bon 15 dia, graus, però clar, té trampa això, entre cometes, sí, sí. Perquè és una hora abans.
És una hora abans.
Clar.
És com si fossin les 11 de la setmana passada.
Sí, sí, sí. Però bueno, fa fresca avui, eh?
Bueno, pues sí, sí. Perquè
sobretot a l'aire.
Ha davallat molt la temperatura a cotes altes del Pirineu, per sota de 0 graus, fins sota 0, però estem parlant del cap de Baqueira, el Pic de l'Orre, a 2.400. En aquell moment es mantenen sota 0 per damunt de 1.500 metres d'alçada, 5 graus a Viella, la més baixa, 10 al Pont de Suert i 10 a Sort, bueno, i estos 15 a Lleida, però bufa el vent, bufa un vent de mestral, sobretot al sud de Lleida, que ha arribat a un cop fa poca estona de 49 km per hora, però aquest vent pues, incrementa la sensació de frescor. Però tenim per davant una setmana que començarà fresca i acabarà menys fresca, suau fins i tot durant la tarda,
bueno,
perquè entre només avui i demà seran els dies més freds, amb vent, amb nevadetes, ja ha fet una enfarinada, 1.500, 1.400, potser baixarà una mica més a la Vall d'Aran, que seria la comarca que més neu podia rebre, però no massa tampoc. L'ambient fresc, o fred de nit, sobretot de nit i matinada, al Pirineu, i aquí a la plana, pues, entre 5, 6, 7 graus es mantindrà. Les nits ja quedaran tocades la resta de la setmana. Mm-hmm. Però com tota la setmana es presenta assolellada, és a dir, dominarà, vindrà un anticicló, dominarà l'ambient tranquil, afluixarà el vent, sobretot avui al final del dia i demà, i el resta de setmana no farà vent, o molt fluix, doncs les tardes, a partir de dimecres, i sobretot divendres, dissabte, diumenge, pues serien molt suaus i pujaria una miqueta per damunt de 20 graus, però ja no poden aspirar a
més. No, clar, clar.
És a dir, que anem avançant molt el calendari i, a més, amb tanta calma, pues, trauran el nas algunes boires matinals a les fondalades de les valls, com la del Segre, però no, de moment de no gaire durada. És
clar,
a dir,
clar,
que només hem d'aguantar aquesta fredor avui i demà, dimarts, i després vindrà la calma atmosfèrica, però calma dels darrers dies d'octubre, és a dir, que encara les matinades quedaran tocades i ens n'haurem d'abrigar, i a la tarda estarà molt agradable, migdia tarda, bueno. Perquè ara, a l'avançar tant l'horari, pues les tardes són molt curtes.
Clar, no podem esperar que les nits siguin càlides ni molt menys. I això, evidentment, és així. Molt bé, Armando, doncs demà...
Una coseta, les precipitacions que han caigut aquest vespre, nit i matinada, varien entre molt poca cosa a la meitat sud de Lleida, 1, 2, 3 litres, i una mica més al Pirineu, tampoc massa, la Vall Fosca és la que ha plogut més, entre 20 i 27 litres per metre quadrat, l'Alta Ribagorça 20, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran 15-20 litres. Bueno, el Pirineu va sumant, tot i que
queda
prou poc, però va sumant i ja deu de rebassar els 100-200 litres en el que portem de mes d'octubre.
De fet, el riu passa per Lleida per sobre de la capacitat habitual, també és veritat. No s'ha desbordat, però està aixecat. Armando Álvarez, gràcies. Fins demà.
Fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres ens n'anem directes a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar parlant de successos, i és que aquest cap de setmana s'havia perdut un boletaire, i justament ahir diumenge se'l va trobar sa i estalvi. Es va perdre a la zona de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà. És un home de 68 anys i que finalment ha estat localitzat, desorientat i cansat a uns 2 quilòmetres del punt on es va perdre de vista. 2 quilòmetres per la muntanya és lluny. Per tant, va caminar, es va desorientar i afortunadament l'han trobat sa i estalvi, que això és la bona notícia. També direm que aquest cap de setmana s'ha detingut a 3 persones a Lleida per robar en un magatzem i intentar-ho en una bugaderia de Cap Pont. Un dels homes també ha estat arrestat per trencament de la condemna. I com dèiem, ahir la Seu Vella de Lleida va celebrar la seva festa anual. És una festa que organitza des de fa més de 30 anys l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Evidentment es va haver de reduir els actes, es va reduir a un 15% només dels actes. El context de la pandèmia, doncs, així va fer que s'hagués de fer, evidentment. I els actes centrals per commemorar la consagració del monument com a temple han estat l'entrega de premis i la missa. Com deia, va fer un dia, meteorològicament parlant, força agradable, molt agradable, diria, per les dates, i això va fer que va haver molta afluència de públic ahir a la nau central de la Seu Vella. Ahir també va ser protagonista l'entrada en vigor de l'estat d'alarma a tot el país, a tot Espanya. I un estat d'alarma que el que pretén és que les comunitats autònomes tinguin aquesta eina que necessitaven per poder demanar, per exemple, un toc de queda o per poder fer un confinament perimetral sense haver de passar pel Tribunal Superior de Justícia. Doncs ahir la imatge ja era aquesta, a partir de les 10 de la nit, els carrers de Lleida pràcticament buits després de l'entrada en vigor del toc de queda. L'afluència de vehicles i gent va baixar dràsticament, amb l'excepció d'alguns repartidors de menjar que primer van dir que no, però després van dir que sí, que podien sortir. Són aquestes històries que ens segueixen fent pensar que hi ha molta cosa que s'està improvisant. Quines són les xifres a hores d'ara? Doncs mira, a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un índex de... El risc de rebrot, l'índex que ens ho diu, és de 524 punts. A partir de 100 és alt, vermell. Per tant, és molt alt. I la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,12. I a l'Alt Pirineu, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot és de 554, molt alt també. I la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,58, que ja sabeu que això vol dir que de cada 100 persones infectades, n'infectaran a 158 més.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja sabeu que aquest cap de setmana el govern espanyol ha activat l'estat d'alarma, que és una forma que permet ja de manera més ràpida poder prendre decisions per controlar el tema de la pandèmia sense haver de passar doncs, pel tràmit de justícia, per entendre'ns, pel tràmit de tribunals. Unes quantes comunitats autònomes ja havien demanat que s'activés aquest estat d'alarma i, de totes maneres, de moment el que s'ha activat és l'estat d'alarma que permet a les comunitats autònomes aplicar un toc de queda nocturn i possibilita també poder fer confinaments perimetrals. Per parlar d'això i més, avui ens acompanya el delegat del govern de la Generalitat a Lleida, el Ramon Ferrer. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, ben trobats tots.
No sé si la Generalitat era una d'aquestes comunitats que havia demanat que s'activés l'estat d'alarma.
Sí, perquè cal prendre mesures i si contínuament has d'anar al Tribunal Superior d'Justícia de Catalunya amb els retards i complicacions que això es pot deduir, només té una empara genèrica i pot ser molt ràpid i eficient en la presa de decisió.
Ramon, l'estat d'alarma espanyol marca un toc de queda mínim de les 23 hores a les 6 del matí. Catalunya ha aplicat finalment un de des de les 22 hores fins a les 6 del matí de dilluns a diumenge.
Sí, perquè la nostra situació epidemiològica i d'hospitalitzacions i estrès del sistema sanitari és alt i com més franja horària tinguem protegida, en aquest sentit millor.
Aquest matí sobrevola, he llegit declaracions, un possible confinament de cap de setmana.
És un escenari que hi ha damunt de la taula. És quan, de fet, hi ha força interacció social, perquè durant la setmana, poc o molt, tens les obligacions ordinàries estan més constreïdes, en canvi, dissabtes i diumenges tens força més llibertat, cosa que és bona al principi, naturalment, però això té també l'incidència sobre el nombre de contactes que hem de mirar de rebaixar, per rebaixar la pressió sobre el sanitari i protegir la salut de la gent. Ara bé, el PSICAT encara no se n'ha parlat, però sí que és veritat que és una opció contemplable, perquè la situació és complicada ara mateix, però vaja, no hi ha cap decisió presa.
Parlàvem de la pressió sanitària. A hores d'ara, la situació sanitària a Catalunya entenc que és relativament desigual, depenent de la zona i de l'hospital, però a grans trets la podem qualificar encara d'assumible, eh?
És desigual, però és preocupant. Penseu que hi ha una dada que se'n diu l'índex de rebrot, sí, que la xifra 100 d'índex és una xifra ja alta.
Sí, sí, sí.
Per una vegada està per sota de 100 i per sota de 50. I a Lleida passen de 500 i a Catalunya gairebé ens acostem a 800. Per tant, la situació és complicada. I penseu una qüestió, aquí a Lleida mateix, dissabte hi havia 100 persones, 102 persones, crec exactament, hospitalitzades, ara ja són 128 tots hospitalitzats, eh? Per tant, el creixement és impactant, i fa, com qui no diu 15 dies, no eren 35, 36, i a la UCI hi havia 6 persones, ara a la UCI n'hi ha 15. Per tant, l'únic amb això el que vull dir és que protegim-nos, cuidem-nos, evitem totes les interaccions possibles, si podem ser a casa, siguem a casa, si es pot també treballar, perquè el que es tracta és d'aturar la pandèmia, i la pandèmia vol dir el virus, que sempre portem amb nosaltres, amb el risc de rebre'l o de donar-lo.
Ramon, tenim el pavelló 11 de setembre ja preparat des de l'estiu per poder-se obrir. Es contempla ja la possibilitat d'obrir-ho?
No encara.
Encara no.
Aquest cap de setmana s'ha obert una tercera planta, a Santa Maria, vull dir tercera planta globalment parlant. La meitat de les UCIs ja són Covid, per tant, estem en una situació complicada i pot passar de tot i força, però ara encara no estem en aquest punt.
Ramon Ferrer, delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, com sempre un plaer. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Tingueu bon dia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
ara fem la nostra connexió habitual amb el Centre Mèdic Estètic Starbene, que per cert els trobes a internet, www.starbene.es, i si no, jo ja començo recordant el telèfon al 93 414 3631, 93 414 3631, que t'atendrà la doctora Torrejón, qui ens parla avui aquí a la ràdio. Doctora Torrejón, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard. ¿Cómo vamos?
Bueno, pues de momento vamos. Vamos.
Que es mucho.
Vamos, que es mucho, ¿eh? Porque esto...
Que es mucho, sí.
Lo hablábamos esta mañana, doctora, que, sí. Bueno, tenemos que pensar ya casi día a día, porque las cosas cambian, sí. Pero sí. Hay una cosa que no debemos olvidar, y esto creo que ya lo hemos hablado, pero vamos a recordarlo, y es que debemos afrontar estos próximos días, meses... con la mejor salud posible. Y es así.
Hombre, yo te diría que lo tenemos que plantear ya como una necesidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un país, a cualquier país, le avisan que lo van a atacar, que lo van a bombardear, por así decirlo, que eso ya no se lleva, esto es muy antiguo, pero bueno, que lo van a bombardear. ¿Qué haría ese país?
Prepararse.
Es decir, preparar a sus ejércitos, tener un ejército lo más fuerte posible para minimizar los daños. Pues bien, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Es decir, tenemos una situación frente al COVID, que es una situación, digamos, de daño de nuestra salud. A unas personas más y otras menos, tristemente, porque no se sabe ni tan siquiera el porqué, ¿vale? Porque inclusive personas jóvenes, personas sanas...
Sí, también hay casos.
Tienen una incidencia, digamos, con una virulencia importantísima el COVID, pero bueno, lo que sí, como tónica general, se puede decir que cuanto más sana está la persona, cuanto mayor número de veces, por así decirlo, se lava las manos, tiene medidas higiénicas y toma todas las medidas, bueno, pues es como que nos preparamos un poquito mejor frente al COVID. Entonces, ¿qué pasa? En el tema que a nosotros nos toca, que es el sobrepeso, yo creo que hoy por hoy nadie duda y nadie desconoce que cuando existe un sobrepeso, y hablamos de un sobrepeso importante, Ricardo, no de 3, 4 kilos, evidentemente esa persona tiene un poquito más mermada su salud, ¿vale? Pues bien, y además se ha visto, con datos fehacientes, pues se ha visto que aquellas personas, sobre todo los casos de obesidad, pues el virus, el COVID, ha sido más virulento, ha sido mucho más dañino, ¿no? Entonces, me consta que hay muchas personas que a lo mejor vienen desde hace tiempo, pues con ese sobrepeso recurrente, con ese cuadro de obesidad que va y viene, que a veces te pilla temporadas que te cuidas mucho y que intentas salir de ahí, pero otras temporadas como que te dejas ir. Y yo animaría a todas aquellas personas que ahora precisamente no es el momento de dejarse ir. Ahora es el momento de cuidarse más que nunca. Claro. Porque cuanto mejor estemos, menos posibilidades, no digo nulas, pero menos posibilidades de una infección por el COVID tendremos. Es decir, la situación en la que estamos, Ricard, tristemente, creo que no va ni para un mes ni para un año.
No. De todas maneras, ahora te estaba oyendo, estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Hace unos cuantos meses, antes de enero de este año, yo creo que contigo habíamos hablado de otra pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad.
El sobrepeso, correcto.
Y eso ya está comprobado científicamente que
eso
es
ya está.
Malo.
Imagínate tú, la persona que tiene una obesidad, que está afectada de esa pandemia de la que hablábamos antes de esa, y encima con la del COVID.
Claro.
Es como se suele decir en mi tierra, tienen muchas papeletas más dentro que la muñeca.
Es que yo creo que eso cae por su propio peso,
está
clarísimo.
Hay que cuidarse, no hay que demorarlo. Es decir, si antes podía decir, bueno, va, pues mira, ¿sabes qué? Pues ya más adelante.
Sí, después de Reyes, ¿no? Después de Reyes ya,
sí,
ya me
después
pondré.
Después de Reyes.
¿No?
Me he cansado, porque siempre vuelvo al mismo punto. Bueno, pues yo a todas estas personas le diría, por favor, no tiren la toalla. No la tiren, porque tirando la toalla no solamente no solucionan el problema, sino que el problema por sí solo se va a agravar.
Sí,
¿vale?
Correcto.
Y al menos que hagan una cosa, Ricardo, que vengan a vernos. Nuestro procedimiento de pérdida de peso, ayudando a los obesos a que dejen de ser obesos, que lo digo así tal cual porque lo hacemos, ¿vale? Que vengan por lo menos a informarse con nosotros, porque nuestra forma de tratamiento del sobrepeso es diferente. El apoyo que nosotros damos es completamente diferente a lo que seguramente ha podido hacer en muchas ocasiones. Nuestros resultados son extraordinarios. El procedimiento que utilizamos no es solamente para facilitarle el camino al paciente, sino para hacer que esa pérdida de peso que consigue sea duradera y mantenida en el peso. Es decir, es una forma tan diferente a lo que seguro ha podido hacer en otras ocasiones que merece la pena al menos escucharlo. Y una vez escuchado, bueno, pues tomar la decisión y decir, pues mira, lo hago, no lo hago, lo que quiera que sea, pero claro, no tirar la toalla, o sea, no desesperarse ni tirar la toalla, porque así no se consigue absolutamente nada.
Oye, y si tenéis dudas, yo te lo pongo fácil, ¿eh? Te doy un teléfono que es el 93-414-3631, 93-414-3631. Te va a contestar la doctora Torrejón desde el Centro Médico Estético Starbene, y con ella ya veis que podéis hablar de vuestro caso particular, porque al final cada persona somos un mundo y tenemos nuestras problemáticas, nuestras complicaciones y nuestras necesidades. La doctora Torrejón y todo su equipo van a tratar tu caso de manera totalmente singular, o sea, solo para ti. Te lo van a hacer a medida, te van a explicar qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo te vas a notar los primeros días, qué tienes que esperar para bueno, cómo evolucionar todo, y ya verás que, vaya, no creo que te tengan que convencer, sino que te vas a convencer solo. 93-414-3631, Centro Médico Estético Starbene, te va a llamar la doctora Torrejón, vas a hablar con ella, ¿eh? Además, la primera llamada es totalmente gratuita y sin compromiso.
Así es.
Doctora Torrejón, como siempre, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs amb 15 graus a la ciutat de Lleida, dilluns, recorda, 26 d'octubre del 2020. Amb aquest ventet, però ja ens ha dit l'Armando Álvarez que evidentment a la nit farà fresca, evidentment, però que d'aquí a final de setmana fins i tot podríem assolir els 20 graus, eh? Que parlant de la darrera setmana del mes d'octubre no estaria gens malament. Després acabarà venint el fred i quan vingui, doncs vindrà com hagi de venir i a veure com ens sortim, eh? Però vaja, que si ens dona una setmaneta més de treva, endavant. Jo recordo quan vivíem amb un, fa molts anys, eh? Amb un bloc de pisos on la calefacció era central, és igual si feia més fred o menys fred, s'engegava la nit de la castanyada, que és quan s'engegava, i ja està, sempre s'engegava la matinada de Tots Sants, per entendre'ns, la nit de la castanyada. Llavors és quan s'engegava. Però jo recordo anys de Tots Sants en el que ha fet molt fred, però també recordo anys de Tots Sants en el que, escolta, ha fet sol i no ha fet especialment fred. Ho recordo, eh? I vaja, són com aquells... Tu per fet ja dones que ha de fer fred, i de vegades doncs no en fa. La climatologia, afortunadament, com sempre ens diu el nostre meteoròleg, afortunadament no la podem dominar, afortunadament, perquè si no seria un malson, eh? Perquè ja sabeu que mai plou a gust de tothom. Un voldria sol, l'altre vol pluja, l'altre vol neu. No, mira, passa el que passa i ja està, ens hem d'adaptar. Que no costa res adaptar-se, eh? No costa res. Nosaltres anem a fer una pausa i de seguida arriba el Joel Carnicer, ja saps que amb ell parlem d'aquestes notícies estranyes. Ara, amb el toc de queda, jo crec que d'aquí unes setmanes tornaran a proliferar notícies raríssimes, com quan va haver tot el tema de confinament. Fem una pausa i de seguida posem somriures a les cares de la gent, va.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. aquí, en COPE, con Edi Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Quieres vivir tranquilo y olvidarte de tus deudas? Contacta con nosotros. Plataforma Segunda Oportunidad. Teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com. Desde el 2016, solucionando los problemas económicos de las familias. Con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dos, tres, catorze. Vinga, va, que li posem somriures a les cares de la gent. Mira, no hi ha millor manera que començar així ja rient. Això és l'espai aquell, aquell espai del Joel Carnicer, eh? Algú ho ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! Toma.
És que quina presentació que m'ha sortit avui, eh? Ja venia rient jo. Ja no m'aguanto. O sigui, és que clar, me ve la teva cara a la ment quan t'he de presentar i dic, ja està, jo ja estic... Ja
però, a més, explica-ho, perquè a més, vull dir, això també ens passa, que quan ens veiem, que fa temps que no ens veiem, de sobte ens veiem i ens fiquem a riure perquè sí. Vull dir, podríem ser la cançó aquella del Robbie Williams i la Nicole Kidman.
Sí, o una... Sinatra, sí. No? Pensava que anaves a dir una parella còmica.
També. Som el Esteso i Pajares, però bien.
però bien. Però quin te demana... Quin te demanes, tu?
jo potser l'Esteso, va.
L'Esteso, va.
Bueno, vale. També deixa'm dir-te una cosa, perquè això és supercanyi i me sembla fantàstic que a vegades reivindicar el canyi, perquè va una època que ma mare la tenia farta d'imitar el José Luis López Vázquez.
És que et surt molt bé, eh? És que et surt molt bé.
Només hi ha la mateixa frase. Eh? Yeah. Es canviava, no? Però ma mare sempre ja estava fent que vienen las alemanas! I feia així, no? I pobra ella ja està de falta, no? O que és el... Por parecen tan sones que parecen dos garrafones de Chanel, saps? Ma mare...
Pobra dona.
I ja li feia... Orbuar, Sansonas! I ja està de farta.
Bueno, escolta, una cosa, no, que et anava a dir una història. Has mirat el calendari, no?
Hombre.
No, t'ho dic perquè jo he de posar això, eh? He de posar sí, això.
Sí. Hòstia, Ramon, com t'has passat?
Que no, m'has desventat.
Idiota! Però es pot saber de què vas?
D'assassinat. El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn. Halloween, Ramon, Halloween.
Mira, bueno, nosaltres...
El Gwendolyn.
És tremendo aquest capítol, eh? És tremendo.
Sobretot
Adele, eh? És que el capítol és boníssim tot. És el capítol de Tinc castanyes, de plats bruts. Està en alguna plataforma digital, crec, ara no ho sé.
I
també està a TV3, a la aplicació, eh? Vull dir que...
I al YouTube
també. Dele.
La,
bueno,
niña,
va.
La niña que se ha puesto perdida de barro.
Bueno, va, és que, a veure, que la gent ens porta 3 minuts escoltant i només ens fem que riure els dos, però no m'ha explicat res.
O sigui... És veritat. Bueno, anem a lo que és important, que és les notícies, i me sembla una injustícia la notícia que diré ara, me sembla una injustícia.
A veure.
Diu, aïllen 5 lloros d'un zoològic del Regne Unit per insultar constantment els visitants.
Això, algun vale? Graciós que li va ensenyar.
Exacte, lo va bé ara. O sigui, la gent ha de tenir dret a ser insultada.
Ah.
No només a través de les xarxes socials, perquè això crea... quan t'insulten per la xarxa social, crea frustració. Però jo estic a favor de que ens insultin a la cara. Ah. Perquè normalment...
Sí, costa més, coses...
Sí, exacte. Sempre es diuen coses per intentar quedar bé, o la gent que ens insulta bé d'esquenes, quan ve de cara ja no és igual, ja se suavitza... No. Hem d'aprendre a que ens insultin a la cara. Pues si tu ets un subnormal, ets un subnormal. I s'ha acabat.
Bueno, va.
No hi ha més. I que m'ho diguin, pues jo ho valoro. Pues aquests lloros me semblen molt malament.
Però
que no
i què insultar, deien? Se sap el que deien o no?
Diu no, la cosa és tant que... Ara ve lo millor. Per part de la gent, diu, no han rebut ni una sola queixa dels visitants.
Ah.
Però els responsables del parc asseguren que és la millor opció.
Ah, hòstia, igual els hi deien ells, també.
Exacte, a lo millor de lo responsable, hijo puta, ¿sabes? Y cosas así, y llavors, pues...
Hauré de posar un pip aquí.
Bueno, home, això és algo que es diu...
Sí,
també,
clar, venga.
Carinyo,
no, ja, però no hem de normalitzar aquestes coses. Bueno, que els han aïllat, els lloros, però els han aïllat a on? A classe de llengua?
Clar, no ho sé, entenc que els han tingut, els tenen allà ara amb una aula Covid d'aquestes i...
Això
i
sí, vaja.
Però, bueno,
has estat a les Canàries?
No he estat mai.
Si vas a Tenerife hi ha un parc que es diu el Loro Parque.
Sí.
Hi ha molts lloros.
Pues,
no té res a veure, però ara com que parlàvem de lloros m'ha vingut al cap. No, res, no.
Hem d'anar un dia i a ensinistrar-los per aquí.
Això. Sí, bueno. Venga, va. Què més?
Dele. Vale, vostè dele, eh?
Dele, eh?
Diu, aquesta notícia m'ha semblat també molt interessant, perquè diu, encuentran viva flotando en el mar, o sigui, ja està molt mal construïda ja la frase,
sí.
De bon principi. Però bueno, encuentran viva flotando en el mar a una mujer desaparecida hace 2 años.
Ostras, ¿viva?
Vale. Encuentran viva flotando en el mar a una mujer desaparecida hace 2 años.
Hostia, mérita.
O sigui, jo no acabo d'entendre què ha passat aquí.
Bueno, potser es va refugiar en una illa i just quan va tornar a saltar al mar la van trobar, perquè és que si no, a veure, 2 anys a la deriva...
No ho sé, el cas és que diu, según los primeros informes, habría pasado unas 8 horas flotando en el mar y llegó al hospital en estado de shock.
Ah, bueno, vale,
home. Tras contactar con su hija... No.
Que no ha estat 2 anys al mar. Va desaparèixer fa 2 anys, sí. Però només ha estat 8 hores a l'aigua.
Exacte.
Vale.
Sí, o sigui, havia desaparegut fa 2 anys i de sobte se la van trobar al mar.
Vale.
Després de 8 hores. Lo que passa és que les notícies ja són així... I et donen a entendre que havia estat 2 anys...
Sí, el titular està molt mal construït, eh?
Exacte, però ja, jo crec que ja està tot a propòsit d'aquests clickbait que fan i aquestes coses, no? Però bueno, el cas és que 8 hores nedant la senyora i al final l'han trobat. I,
té mèrit, eh? Cansa molt.
Vacaciones en el mar.
Sí, sí, i aquesta senyora ja no tornarà a la platja mai més.
Sí, bueno, o sí, perquè la gent en general són bastant masoques.
També.
Bueno, venga, més coses. Ara que ve, ara ve una època màgica perquè... jo tinc la teoria de que l'època de reproducció com a tal dels humans és ara.
És ara?
Si et fixes, hi ha molts crios, molta canalla que neix entre maig, juny, juliol, agost, i jo pensava que seria al revés, però no. Vull dir, jo crec que l'època de reproducció és la parella
però,
veure, és ara.
Però tu penseu bé. Penseu bé.
A veure.
No, a veure, venim de l'estiu. No, sí. I bueno, pues, a part dels primers dies del destap i tal, és de l'estiu i tal. Llavors, quan comença a venir la tardor, que fa fred i la gent es queda a casa i es tanca a casa, al Ferre, no fan coses tan interessants a la tele al final, tantes hores.
Bueno, ja, però no sé què dir-te. Jo crec que més amb el tema del caloret faller i aquestes coses, doncs la cosa s'animava. No?
Home, a veure, deixem calcular 6 i 9 o sigui, deu haver molta gent que neix al març, no, també? O sigui que...
Sí, ja és
que venen del juny, no?, quan comencen les primeres calors.
Sí, no sé, però ja et dic, és algo que em sorprèn bastant i això. Però bueno, és igual, el que anava a tot això és que veig una notícia, veig un titular d'aquests tendenciosos, i cada vegada que veig un titular d'aquest, dic, aquest, per a mi, no? I llavors diu, una notícia de l'ara, el dia i ara.
A veure, que t'està caient, espera, t'està caient el telèfon o què?
No, està tot bé.
Pues posa-te'l bé, va.
Va. El cas és que veig una notícia d'ara que diu el perill de comprar preservatius al Vietnam. Dic, bueno, dic, si ja juntes preservatius al Vietnam, algo no va bé. Això està segur. Però llavors dic, bueno, deixa'm entrar la notícia. Dic,
sí, acaba-la, perquè m'has deixat ara encuriosit.
I llavors, clar, no, tu penses en realitat que el que serà això és que els fan en mal estat, són de mala qualitat, et pots quedar... embarassada, o com aquestes parelles tan cutres que diuen, estem embarassats. No, tu no, sí. tu no estàs embarassat. tu no has hagut de fer res. Tu no estàs embarassat.
Bueno, normalment, després la dona fa una cara de... Bueno, sí, estem embarassats, però, vaja, la que ho pateixo
sí,
sóc jo, no?
Sí, però ja m'ho explicaràs tu el dia que sortia sí. Aquesta canalla. De...
No, i els mesos abans, també, eh? Marejos i aquestes coses.
No, supera-ho. Ja ho sé que t'hagués agradat a tu, però supera-ho, no estàs embarassat. Claro, tu no estàs embarassat. Claro.
Bueno, va, torna a llegir el titular, que no sé de què parles.
Bé, torno a llegir el titular i el cas és que jo pensava que serien de que aquests que venen falsos i al final és un sorpresa, i no.
On està el problema?
Confisquen 360 quilos de condons fets servir que estaven preparant per revendre'ls.
Hosti, mare de Déu, però...
A mi, ja ho saps que tenim una dita de que els catalans ho aprofitem tot, però me penso que ens hem passat per la...
Ens hem quedat curts, eh? Però això és una, això és una guarrada.
Sí,
en tots els sentits de la paraula.
Sí, o sigui, pensa una cosa. Diu que la policia va trobar les bosses plenes de profilàctics a aquella fàbrica, ¿vale?
Però i d'on els traien usats?
Ah, això ja? No sé. Diu, pesaven més de 360 quilos. Diu, cosa que equivaldria a uns 345.000 preservatius.
Coram. No, res.
Vale? Llavors, bueno, el cas és que... Pues, diu que el que feien era netejar-los, els bullien amb aigua calenta, mare. Els deixaven secar. Llavors, amb una fusta en forma fàl·lica, els donaven una enregada forma i els venien aproximadament a 17 cèntims del quilo.
El quilo? Vale.
El quilo. I, clar, llavors dius, home, això està, ui, està molt bé.
Sense precintar ni res, no?
Gasteu-vos els diners, i després no volem plorar. Gasteu-vos els diners, no sigueu putes.
Vinga, va, pues, l'acudit, va, que...
Ja!
Sí, ja.
Oh, carai, això passa... Vale, diu...
No te'n riguis abans de començar.
És que últimament estic amb ratxa, amb el de fet. De vegades no en tinc... Diu que esto es un tío que va a la consulta del médico y el doctor le dice, diu, es su primera PCR, ¿verdad? Diu, sí, diu, ¿cómo lo sabía? Diu, no, diu, por nada, diu, póngase la ropa, por favor.
Aquest és superactual. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El estado de alarma sigue generando muchas dudas. Las comunidades autónomas van a seguir fijando los confinamientos con los criterios que estimen oportunos. En el BOE, en el que se decreta el estado de alarma, queda claro que son los propios gobiernos autonómicos los que van a decidir los aislamientos perimetrales, pero no fija los criterios comunes a los que se tienen que ceñir. ¿En qué condiciones, con qué número de contagios o con qué número de camas UCI ocupadas conviene imponer esa restricción máxima? No lo especifica y esto genera una vez más una inseguridad jurídica que vienen denunciando en las últimas horas expertos en derecho constitucional como Javier Tajadura, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Acaba de pasar por Herrera en COPE y echan falta que el decreto aclare cómo y en qué circunstancias aplicar las restricciones.
El decreto de estado de alarma lo que tiene que dar es seguridad jurídica y establecer unos criterios de actuación para que, en igualdad de circunstancias, estés en Jaén o estés en Barcelona, tus derechos fundamentales sean los mismos, cosa que no ocurría hasta el domingo y desgraciadamente sigue sin ocurrir.
Los toques de queda están en marcha, las restricciones también, y ahora hay que comprobar en cada territorio la franja horaria específica en la que no se puede salir y las limitaciones concretas. Después viene el capítulo de las multas, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, pendientes de conocer las órdenes o decretos de los gobiernos autonómicos para delimitar los límites, también los horarios del toque de queda. Los agentes patrullarán por las ciudades y núcleos urbanos, también por vías urbanas e interurbanas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Está ya recogido en el propio Real Decreto. Pueden salir a la calle para trabajar, asistir a una persona mayor, dependiente o menor que esté a su cargo, o cualquier otra necesidad de fuerza mayor, como la compra de un medicamento urgente, el traslado a un centro sanitario. No podrá alegar que está paseando el perro, echando un cigarro en plena calle a partir del toque de queda. Se debe deportar documentación que acredite lo que dice estar haciendo, un salvoconducto de trabajo, un informe médico, una receta. Estos días se impone el planteamiento informativo, nos dicen, y siempre asegura el comisario Morcillo de la Policía Municipal en Madrid el sentido común.
Y si estoy sacando la basura a las 12:15 y viene la policía y me para, vamos a ver, sacar la basura es sacar la basura, no es darse una vuelta por el barrio con el cigarrito, dándose una vuelta, que por cierto no se puede fumar.
Si vienes de ver a tu madre por una subida de tensión, por ejemplo, puede ser. Quien venga de tomar unas copas dentro del toque de queda se puede llevar una sanción de entre 600 y 1.500 euros de entrada.
Y estábamos pendientes de la postura que va a adoptar el Partido Popular en el debate de convalidación del estado de alarma. Lo de mantenerlo en vigor durante 6 meses les parece excesivo, sobre todo porque afectaría de lleno a la campaña de Navidad. ¿Cuál es, Juan Andrés Ruber, la propuesta de los de Pablo Casado?
Pues la propuesta son 8 semanas como máximo. El líder del PP le ha propuesto esa alternativa a Pedro Sánchez. Aseguran que están dispuestos a alcanzar un acuerdo con el gobierno, pero que 6 meses de estado de alarma les parece excesivo, y Casado anuncia que ofrecen esas 8 semanas como máximo.
Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque entiendo que el gobierno quiere que sea más de un mes, que es el último antecedente jurisprudencial que tenemos con el estado de alarma aplicado a los controladores aéreos. En nuestra opinión, debería ser de un mes.
Señala Casado que la oposición en España siempre ha estado ahí para apoyar al gobierno en materias importantes de salud y que van a tener la mano tendida. El objetivo, según el líder del PP, sería limitar la movilidad en los 3 puentes, en Todos los Santos, la Almudena en Madrid y el de la Constitución, y a la vez quiere que se levante justo antes de Navidad para facilitar, dice, las reuniones familiares y salvar la campaña de compras, que con las medidas que plantea el gobierno con esos 6 meses de estado de alarma sería imposible.
unos minutos está previsto que comience la junta del Barça para tratar el futuro de la actual directiva, José Luis Corrochano.
El presidente del Barcelona, Bartomeu, y su junta directiva van a debatir en unos minutos si dimiten o continúan ante la próxima celebración del voto de censura. Están todos los escenarios abiertos. Detalles de esta reunión, Víctor Navarro.
En media hora empezará la junta directiva para aprobar las cuentas y, lo más importante, Bartomeu y los suyos decidirán si dimiten o sigue adelante. El presidente del Barça estará presencialmente en las oficinas del club y parte de los directivos de manera telemática. Todos están pendientes de que la Generalitat responda a la carta que han enviado con la propuesta de realizar el voto de censura los días 1 y 2 de noviembre, pero con el Camp Nou como única sede. El portavoz de la Junta, Josep Vives, comparecerá ante los medios a las 7 de la tarde.
El Barcelona, recuerden, juega este miércoles en Turín, partido de la Liga de Campeones contra la Juventus. Veremos si con Cristiano o no, que está pendiente de una nueva PCR. Y la Real Sociedad, líder de la Liga Española, tras golear al Huesca, acaba de anunciar que finalmente no habrá público en el estadio para recibir al Nápoles este jueves.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El Papa anunció ayer el nombramiento de 13 nuevos cardenales y hoy en El Espejo nos contáis algunas notas significativas de los nombrados.
Por ejemplo, que el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, será el primer estadounidense de raza negra que va a vestir la púrpura. Que Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali, sufrió el asesinato de casi toda su familia durante la terrible guerra civil de 1994. Cornelius Sim es el vicario apostólico de Brunei, cuya pequeña comunidad católica seguro no soñaba sentar a uno de los suyos en el colegio cardenalicio. Significativo también el nombramiento del arzobispo de Santiago y primado de Chile, Celestino Aós, que ha asumido su labor en un contexto especialmente convulso de la iglesia y la sociedad chilenas. Y el de Fray Mauro Gambetti, custodio del convento de Asís, donde hace pocos días el Papa firmaba su última encíclica, Fratelli Tutti. Más detalles, más historias y rostros en El Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Seguimos ahora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estás en compañía ya del Migdia de Lleida. Fins a les dues, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de Lleida. Comencem a les 12:20 i és fins a les dues. Vinga, tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. De seguida parlem de bocins d'història amb el Joan Ramon González. Bocins d'història, com per exemple va ser ahir la celebració del Dia de la Seu Vella organitzada per l'Associació dels Amics de la Seu Vella de Lleida, per exemple, un dels bocins d'història. I a partir de dos quarts parlem d'esports a la radiografia, on posem sobre la taula resultats del cap de setmana, que ja t'avanço que n'hi ha per tots els gustos. Per exemple, victòries del Cedis Bàsquet i del Lleida Llista, que per cert estan al capdavant de la classificació, empatat a punts amb el primer. El Hoquei Vilassana femení van empatar i van perdre el Força Lleida de bàsquet, el Bàsquet Pardinyes, el Lleida Esportiu en el primer partit. Recordo que la primera jornada descansava i ahir, després d'avançar-se dos vegades al marcador, l'Hospitalet finalment van caure per 2-3 amb dos gols de l'Hospitalet en els darrers 5 minuts i amb 2 minuts de diferència. Van haver de ser ajornats per la Covid-19, l'AEM femení i també el Pardinyes femení. També no es va jugar per la Covid-19 el partit de futbol Sàdala del Lleida i del Hoquei Club del Picat. Bueno, això és una normalitat. Aviam, normalitat. Això ens hi podem anar acostumant, no és que sigui una normalitat. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats i temps estable, menys al Pirineu, on es mantindran els cels ennuvolats o coberts i les precipitacions amb la cota de neu sobre els 1.300 i 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes en general, amb màximes previstes de 18 graus a Balaguer, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de nou a Viella. I si parlem del vent, bufarà de l'oest i del nord-oest de fluja moderat. Si mirem a la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida un dia predominat pels intervals ennuvolats al cel, amb boires matinals i algunes pluges febles i ocasionals al Pirineu de Lleida, amb la cota de neu en general, que començarà sobre els 1.500 metres i que pujarà a la tarda als 2.000. Per últim, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i no presentaran grans canvis a la resta, amb màximes de 18 graus a Balaguer i a Lleida, de 17 de la Seu d'Urgell a Tàrrega i de Tretze a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Aquest matí un camió petit ha bolcat per causes que s'estan investigant encara a primera hora a l'autovia A2 a l'alçada de Vilassana, direcció Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Ha quedat tallada l'autovia i ja no ha estat fins a les 9 que s'ha habilitat un carril perquè poguessin passar. Tant si t'hi has trobat aquest matí, doncs aquesta ha estat la causa. També recorda que aquest cap de setmana s'havia perdut un boletaire de 68 anys i es va desorientar i que finalment l'han trobat sa i estalvi a la zona de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà. Estava, com dèiem, desorientat i cansat i estava a 2 quilòmetres més o menys del punt on se'l va perdre de vista. Els carrers de Lleida van quedar pràcticament buits després de l'entrada en vigor del toc de queda. Ahir a la nit, a partir de les 10 de la nit, l'afluència de vehicles i gent va baixar dràsticament, amb l'excepció d'alguns repartidors de menjar que, com dèiem, inicialment no podien, després sí, i això reforça aquella idea que sempre tenim a sobre de la sensació d'improvisació total i absoluta. 7 mesos després del mes de març, seguim amb la sensació d'improvisació i això és una mala notícia. El Pla de Lleida ha sumat 10 morts més per Covid-19. Sí que és veritat que no tots ahir, sinó que és un recompte i un reajust dels darrers dies, però no deixen de ser 10 persones que ens han deixat i que potser no els hi tocava a causa de la pandèmia. I a més, a nivell de contagis, de contagiats, de persones que han donat positiu, estem per sobre dels 15.000. Quines són les dades, hores d'ara, les oficials, l'acumulat, que ens dona Salut, que fan referència com a molt fins ahir, doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida tenim 15.135 casos positius acumulats, amb un total de 336 persones que han perdut la vida. L'índex, el risc de rebrot, l'índex que marca aquest índex de, aquest risc de rebrot, és de 524 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia de 1,12. A l'Alt Pirineu i Aran també s'ha disparat aquest risc de rebrot, pujant fins als 554 punts. Tenim 38 defuncions, 38 persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19 i més de 1.600 casos confirmats. També la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,58, és alta. Clar, aquestes xifres són altes o baixes? Doncs mira, respecte al risc de rebrot, que és l'únic en el que tenim una escala i que podem comparar-ho, sempre us dic el mateix, a partir de 100 és alt, vermell. Per tant, si a partir de 100 és alt, 500 punts és molt alt. Però, i respecte a la resta de Catalunya, com estem? Doncs mira, per exemple, a Barcelona Ciutat, la regió sanitària de Barcelona Ciutat, hores d'ara, té un índex de risc de rebrot de 740 punts. 740 punts. Amb una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,45. Per tant, estan pitjor que nosaltres. Que no és que sigui un consol per nosaltres, ni molt menys, però estan pitjor que nosaltres. A la regió sanitària de la zona metropolitana nord de Barcelona tenen un risc de rebrot de 896 punts, fregant els 900, i una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,45. És nefast, això, eh? I a la zona de l'àrea metropolitana sud, de la zona de Barcelona, la metropolitana sud, tenen un risc de rebrot de 945 punts. 945 punts. I ull, perquè aquí tenen una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,87. O sigui, quan arribi a 2 és doblar. Doblar. Cada infectat infecta a 2. Enteneu ara perquè Catalunya era una de les comunitats que demanava que es decretés l'estat d'alarma per poder fer toc de queda, i que perquè estigui planejant durant tot el matí fer confinament de cap de setmana? Perquè la zona de Barcelona està molt malament. Molt malament, sense pal·liatius, sense històries, sense esques. No hi ha esques. La zona de Barcelona està fregant, en molts casos, els 900 punts de rebrot, de risc de rebrot, i en altres superant-lo. Però és que la velocitat de reproducció de la malaltia està molt alt, molt alt. Això vol dir que en els propers dies no només no es baixarà ni es mantindrà, sinó que seguirà pujant segur, segur. Si cada contagiat en contagia a 1,87 persones, doncs malament anem. Malament anem. A la plana de Lleida, que no estem per tirar coets, el risc de rebrot és de 524 punts i a l'Alt Pirineu i Aran és de 554 punts. Repeteixo, no es partirà corets, però estem bastant millor que la zona de Barcelona.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerinji en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Aún no conoces a Tassi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la Halloween de MediaMark aprovecha unos precios de miedo. Llévate una tele QLED Samsung de 55 pulgadas 8K por 1.799 euros, con calibración y garantía de 3 años de regalo. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMark.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Els bocins d'història que ens arriben cada dilluns de la mà del nostre col·laborador, el Joan Ramon González, que ja saps que és president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que aquest cap de setmana van estar organitzant, ho vam parlar la setmana passada i avui ho fem post-festa, per entendre'ns, doncs amb una reducció important de les activitats, però sí que es va realitzar el Dia de la Seu Vella amb bon èxit, m'atreveria a dir, ahir, evidentment, al Turó de la Seu Vella. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Pues aquí, bé, content, una mica amb la ressaca, com tu dius molt bé, perquè també els oients ja suposo que també saben que t'has implicat directament en la Junta com a vocal i sobretot el de noves tecnologies s'està revolucionant, en el bon sentit de la paraula, l'associació.
Tota associació necessita tenir ara un expert en videoconferències i noves tecnologies. Abans no, però ara...
No, i sort del Ricard tenim, ho dic públicament, que gràcies amb això, bueno, estem aquí ja treballant i reunint-nos telemàticament i moltes més coses i, bueno, i el que vindrà, per descomptat. Sí, per tant,
sí.
Per tant, la ressaca la dic la tenim tots dos. Jo una ressaca més tranquil·la, perquè com estic jubilat pues, és diferent, però el Ricard pues, l'ha tingut que treballar aquest matí.
Bueno,
per
jo tant... del que recordo ahir és... mira, del que ahir a l'arribar a casa em van dir bueno, què, com ha anat, com ha anat? I li vaig dir, mira, estic content perquè he vist a molta gent.
Sí.
I, evidentment, amb l'aforament màxim i limitat tot i les distàncies, però hi he vist molta gent i això és una cosa que vaig pensar, caram, no, les previsions no eren aquestes, eh? Per tant, és bo.
No, a més, la veritat és que és de dalt d'on predicàvem, d'allà del presbiteri, quan veies jo vaig pensar de la veritat, la meitat de la gent que es veia en un moment que l'aforament estava complet.
Sí.
Això que havia aquest control, després com eren bàsicament tres actes, recordo que hi havia una assemblea i una missa, i després l'acte central, que era el de l'entrega de guardons, que és quan va haver més gent, és quan se va tenir de complir l'aforament, però clar, hi havia gent que marxava i tornaven amb un acte, no sé, que no tothom va estar tot el matí a tot, i fins i tot també va haver la gent que entrava solament a visitar el monument i sí, que no entraven al temple, perquè el temple és el que estava restringit, però que entraven al claustre o donaven voltes a l'exterior del monument, perquè tot i que fora havia poca cosa d'activitat, però tenien la papiroflexia, que fa l'esteve, l'origami, i que aquest any se va animar, a més de fer aquests tallers d'avions de paper, va portar a una petita recreació històrica d'infermeres de la Segona República i de la Segona Guerra Mundial, i en un homenatge al sector sanitari en aquest moment de la pandèmia. Estan situats allà a la mitja lluna, no? Els cotxes antics, també va haver una quinzena de cotxes antics, i les paradetes sí que van estar dintre del claustre, però bueno, van ser simplement dues, la Neus Taura, que té una icona, diríem, de la Sovella, que fa ha aconseguit crear com una mena de marca amb aquest tipus de silueta característic, però amb una personalitat, i que aconsella la gent que s'atenci alguna vegada a veure-la. I bé, valorant-lo al final del matí amb la gent del consorci, ells van entrar al monument, no dic a l'acte nostre, al monument, van arribar a passar durant tot el matí 390 persones.
Déu-n'hi-do.
Durant tot el matí. Tenia en compte que nosaltres, la part que teníem restringida, que era la catedral, però sí, el moment de màxim aforament, vam estar sobre les 120 persones.
Sí.
Per tant, sí, hem de reconèixer que sí, que va ser en aquest sentit tot un èxit, de la qual pues, tot i que va haver moments, hem de dir-ho també, que el dissabte vam estar dubtant si manteníem la convocatòria o no manteníem la convocatòria, perquè a més, davant del confinament que va tenir la Casa Sense Tratal i que el nostre
estimatiu,
Salvador Jiménez, pues, va tenir que quedar-se en quarantena, que és el que havia de fer la missa en substitució de mossèn Jesús Tarragona, i que això va provocar ja la primera crisi el dissabte, de dir que, ostres, què fem? Pues no fem la missa, si no fem la missa potser no té sentit no fer-lo, i vam estar a punt, de
tancar tot i fer-ho. Ara explicaré intimitats, jo ja sabeu que, mira, ho explico tot al final. He de dir que el Joan Ramon González no ho va dubtar mai, i és més, sempre va dir, escolta, evidentment, seguint totes les normes de seguretat, i ja s'havien fet les pertinents consultes amb Protecció Civil i tot plegat, però el dia de la Sovella s'ha de fer. Eliminarem el que faci falta, però s'ha de fer.
Exacte, encara que hagués estat allà...
I crec que va ser la decisió més acertada, també t'ho he de dir.
Sí, no, jo penso, perquè és que és això, amb tot el respecte al virus, que seria de respectar, però tampoc no hem de tenir-li una por excessiva, és a dir, que hem de tenir pues, el que toque en aquesta vida, tot una mica doble no balance, i ja s'ha d'intentar buscar aquest equilibri, que a vegades és complicat, a vegades... també depèn de l'estat d'ànim i de moltes més coses, però va com va, no?
Clar.
I de fet, pues, per exemple, quan ja el mateix bisbe es va solucionar el problema, quan va buscar de seguir un substitut, que va ser, en Jaume Melcio, el qual el pobre va tenir de fer, ja que actualment, i a més, tenia la casa total en quarantena, pues, de les misses que feia a diferents pobles el diumenge, va tenir que de buscar un forat per fer la missa del dia de la Sovella, amb la qual molts dels pobles també van tenir de canviar a última hora la missa que tenien concertada per una hora.
Clar.
Per tant, s'ha d'agrair aquest esforç que va fer l'Església i en concret mossèn Melcio, però després jo crec que els que vam estar a la missa van veure un capellà jove, evidentment com és en Jaume, i sobretot a l'homilia, a part de dues idees que crec que són interessants que ara comentarem, una, el fet de l'emoció que veies que sentia una persona apassionada, i ho diré amb tota la professionalitat i laïcisme del seu ofici. De dir, ostres, he tingut de substituir el bisbe ahir a la missa a la catedral, i estava emocionat perquè feia missa a la catedral, clar, on havia fet missa el bisbe Guix, on havien fet bisbe tots els bisbes. Clar, ell diu, un capellà de poble senzill com jo, fent missa ahir a la catedral, i avui, per rematar-lo, me toca fer missa a la seu. Està bé l'home emocionat, però per aquesta raó.
Sí.
No, no, i això és més de quasi farà 25 anys que es va col·locar l'Àngel al campanar amb un helicòpter, perquè era complicat de fer-lo, un campanar d'interioritats. És que quan el bisbe, arriba un bisbe a Lleida, un bisbe nou, a part de fer la missa a la catedral, diu que estaria bé que després de la missa aquesta solemne a la catedral, la setmana següent, pugés a fer una missa també a la Seu Vella, amb la qual se mantindria aquest lligam simbòlic de les dues catedrals, tot i que la Seu Vella ara ja no és catedral, la Seu Vella ara és molt més, amb tot el carinyo per la gent creient, que catedral, perquè és un monument de tothom, de totes les religions i de tota la gent que viu a les Terres de Lleida, i si és patrimoni de la humanitat, de tota la humanitat. Però no hem d'oblidar el seu origen com a catedral cristiana, i que, per tant, en aquest sentit, aquesta part no l'hem de tampoc deixar de vista ni l'hem de perdre, no? Per tant, en aquest sentit, pues, agrair aquesta suggerència que va fer el nostre bisbe de canviar la seva possibilitat de venir, que malauradament, tot i que està en quarantena per prevenció, però se troba bé de salut, ja que he pogut parlar amb ell i ell s'ha manifestat, per aquest mossèn Belsió. Mossèn Tarragona, que malauradament és molt més gran, i aquest any havia anunciat que no es veia en cor de fer la missa, la qual l'està fent des de fa 34 anys.
Sí. És el titular,
El titular, i jo penso, jo quan vaig arribar de president potser vaig pecar de massa, això, un esperit massa laic, de dir, home, potser la missa no cal donar-li en principi la importància que té. Jo penso que va ser el gran error que vaig cometre de proposar simplement no fer la missa, no? Perquè la vam arribar a fer, perquè ja se'n va menjar tota la junta que tenia i tothom de dir que no, la missa s'ha de mantenir, no? I ara, inclús, en les juntes actuals que he presidit, hi ha hagut gent que també a vegades ha vingut amb aquest criteri, i sempre se l'ha recordat que la missa, el dia de la Sabella, és assignatura obligada per dos motius. Un, evidentment, perquè estem en Tarragona, i en Tarragona se portaria un disgust tremendo si no fes la missa, però ho puc entendre, perquè ell, de fet, és el que va crear el dia de la Sabella l'any 1986, i per això des de sempre aquesta missa s'ha fet. I, en segon lloc, perquè no deixa de ser un aspecte històric important, perquè el dia de la Sabella el que està recordant és la consagració del temple que va fer el bisbe Guillem de Montcada l'any 1278, l'últim diumenge d'octubre. Per tant, recordant aquella efemèride, va néixer precisament també, en part, l'Associació d'Amics de la Sabella per fer moltes activitats, i en part preparar el 700 aniversari de, que era l'any 1978, de la consagració del temple, i per això la missa aquesta també es fa en aquest sentit. Per tant, la gent que és creient, evidentment la missa té aquesta importància de recordar aquest fet, i fins i tot la gent que no és creient, jo penso que des d'un punt de vista històric, com una, potser és exagerat dir-ho, com una mena de recreació, aquesta missa que es fa amb tot el valor que té, evidentment, una missa catòlica, crec que també val la pena de tenir-ho en compte, i que no es perdi mai el dia de la Sabella de fer una missa, i que també al dedicar-la a socis difunts de l'associació, pues, té aquest valor a més afegit, més entranyable, d'homenatge a la gent que durant al llarg de l'any ha mort. Per tant, bé, jo penso que aquesta seria una mica aquestes novetats que van tenir des d'aquest punt de vista més religiós. I, evidentment, al llarg de tot el dia, el que podríem destacar, pues, a part dels premiats i els guardonats i demés, recorda breument, pues, que va ser el reconeixement que es va fer al Carvajal, al Josep Carvajal, una persona que potser aquest problema que tenim els de Lleida, que no ens en recordem de les nostres grans persones que hi ha al territori, i que fan aquesta feina callada però valuosa, com és, pues, recuperar moltes de les campanes, no solament de Lleida, sinó que la seva empresa ha recuperat campanes a Girona, a Aragó, en fi, s'ha bellugat i són de reconegut prestigi, i que, malauradament, ara hem pogut veure com potser des de Barcelona, no coneixent la tasca del el senyor Carvajal i de la seva empresa, ha estat una mica menys valorat a l'hora del projecte que tenim aprovat des de l'associació per recuperar la ubicació històrica de les campanes. En algun moment ha semblat que havia com un menyspreu, considerar que era un ferrer de poble, quasi bé com podríem dir, quan evidentment és un ferrer perquè és la seva feina bàsica, com va reconèixer ell ahir, però és un CR especialitzat, entre altres coses, en manteniment de campanes, amb les quals té un carinyo i una solvència especial, i que té la sort de que el seu fill Marc continua amb aquesta saviesa al negoci, que a més pot continuar assessorant. Per tant, aquest reconeixement, que a vegades, torno a dir, ens oblidem des de la pròpia ciutat, i no diguem a vegades, no vull tornar a ser victimista com va dir ahir, però s'ha de reconèixer que a vegades des de Barcelona es mira una mica per sobre de l'espatlla a la gent d'aquí del territori de Ponentí, i recordar-lo, i per això va estar bé. Els altres dos reconeixements, els que són més de l'any, jo penso que, i com vaig dir ahir, estic content de que dues col·legues, com són dues arqueòlogues d'una altra institució, com és la Paeria, que fan sempre les intervencions arqueològiques al turó de la Seu Vella quan hi ha alguna obra, alguna necessitat, i que són, doncs, que des del punt de vista arqueològic i de tota la secció d'arqueologia, doncs, tenen més coneixement, i que ara totes les obres que s'estan fent al monument, doncs precisament han fet.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
I no diguem a vegades, no vull tornar a ser victimista com va dir ahir, però s'ha de reconèixer que a vegades des de Barcelona es mira una mica per sobre de l'espatlla la gent d'aquí del territori de Ponentí, i recordar-lo, i per això va estar bé. Els altres dos reconeixements, els que són més de l'any, jo penso que, i com vaig dir ahir, estic content de que dues col·legues, com són dues arqueòlogues d'una altra institució, com és la Paeria, que fan sempre les intervencions arqueològiques al turó de la Seu Vella quan hi ha alguna obra, alguna necessitat, i que són, doncs, que des del punt de vista arqueològic i de tota la secció d'arqueologia, doncs, tenen més coneixement, i que ara totes les obres que s'estan fent al monument, doncs precisament han fet aquest seguiment. I ara precisament aquesta setmana, avui que he parlat amb elles, doncs, estan excavant el claustre, les races que s'han de fer, i estan trobant, com és normal en el claustre, difunts, estan sortint esquelets de la gent que s'enterrava al claustre. Pensem que el gran cementiri de luxe que va tenir Lleida des del segle XIII fins al segle XVIII, quan se va tancar la catedral, era el claustre. Enterrar-se al claustre de la catedral no ho podia fer tothom. Era el cementiri millor i de més categoria i de més prestigi que podia haver. Doncs alguns d'aquests difunts són els que estan trobant aquestes companyes de la Paeria, la Isabel Gil i la Marta Moran. Però com es va dir ahir, la feina de l'arqueòleg no és sempre desenterrar al subsol les restes que hi ha colgades, sinó que també les restes que hi ha colgades en un edifici, i aquestes poden ser parets, poden ser paviments o poden ser cobertes. I precisament al claustre de la Seu Vella s'han detectat que hi ha un mínim de 4 cobertes de reformes que s'han fet i se van sobreposant les lloses. Tot això s'ha de documentar per conèixer la història de l'edifici. I la sorpresa va ser que al treure tots aquests nivells de lloses que s'havien fet en l'edifici va sortir l'enllosat original del segle XIV, en el qual hi havia, doncs, un traçat, una montea en castellà, que tots hem après aquest any el que volia dir, perquè ningú ho sabíem abans, perquè a Catalunya no existia aquest tipus d'element arquitectònic, que consisteix en el traçat que feien sobre les pedres a escala 1-1 els picapedrers amb el beneplàcit dels mestres d'obres, els arquitectes del moment, fer com una plantilla per poder tallar els blocs de pedra i deixar els calats que necessitaven per col·locar a els finestrals del claustre. Aquestes montees, aquests traçats en les pedres directament, els primers que s'han trobat a Catalunya són els de la Seu Vella de Lleida.
També recordo quan es va trobar que de seguida ho vas dir,
Sí, ho vaig dir, i ara insistim, i per això crec que el reconeixer, que sapiguessin identificar ràpidament els col·legues aquesta categoria, aquesta importància, per això se'ls ha reconegut, i a més, no solament són les primeres de Catalunya, sinó són les més antigues de l'estat espanyol, perquè són del segle XIV, a l'estat espanyol eren conegudes les que hi havia a la catedral de Sevilla o la catedral de Burgos, però estaven entre el segle XV i el segle XVI, per tant, del XIV són les primeres, i precisament a tota Europa, ara vas aprenent i vas buscar bibliografia, resulta que també comencen a ser de les més antigues d'Europa, per tant, poca broma. Això, evidentment, com el mateix Joan Baibol va reconèixer ahir també, és un factor afegit a donar categoria de singularitat a la catedral i a tot el conjunt monumental del turó de cara al patrimoni mundial. Per tant, aquesta troballa no solament és important des del punt de vista històric i artístic, sinó també que reforça aquesta singularitat de la candidatura.
Bueno, ara que parles de la candidatura, evidentment, amb tot l'enrenou que tenim a sobre sanitari i de pandèmia amb el coronavirus, doncs ha quedat aparcat, però jo recordo que fa doncs, 10 mesos, 12 mesos, o sigui, uns mesos abans del març, per entendre'ns, que aviam, el tema de la candidatura estava molt sobre la taula, d'intentar pressionar, d'intentar avançar, de fer que poguéssim passar davant d'algú altre, etc. Clar, tot això ha quedat lleugerament adormit, per entendre'ns.
Sí, totalment.
Però el temps passa i les candidatures es van presentant igualment.
Clar, que se van presentar.
Vull dir que no ens hem de dormir amb aquesta història.
No. Jo espero, i pel que he sentit parlar, doncs, l'actual president del Consorci, que és l'alcalde de Lleida actual, que té voluntat, tot i que directament no he pogut parlar amb ell, però que té voluntat de continuar apretant, perquè doncs, el que es va dir en el seu moment, que d'aquí a 2 anys la candidatura se presentés formalment per part de l'Estat, i que no perdem aquesta llista d'espera en la que estem, perquè ja se presentarà després de... És que portem quasi 20 anys, portem 19 anys de candidatura, i és una de les més llargues. L'altre dia, mirant coses de bibliografia, hi havia una persona que escrivia el per què la eterna candidatura de la Seu Vella de Lleida, no? Aquesta parla d'eterna candidatura, pues, veritablement va frapar, perquè dic, és que és veritat, ja portem quasi 20 anys.
Sí.
I ja comença a ser una mica vergonyós, perquè tothom que se la mira amb objectivitat veu que se la mereix, però després de donar el pas definitiu sempre hi ha algun altre que, entre cometes, se la mereix més, o en aquests moments és més urgent que se la mereixi, no? Per dir-ho d'alguna manera. No? I mai se'n recorda, doncs, això de que ja portem molt de temps currant-lo des d'aquí de Lleida, i crec que ja toca, per descomptat, clar, sense cap dubte.
Doncs escolta, ahir va ser el dia de la Seu Vella, n'hem parlat avui amb el Joan Ramon González, més endavant ja tornarem a incidir en el tema de les campanes i aquesta història, avui ja ens hem quedat sense temps, però ja en parlarem, perquè el novembre pot ser un mes en el que tinguem notícies, eh?
Sí, no, per descomptat. Jo simplement per acabar, agrair a tothom que hi va col·laborar en els actes, en fi, a la gent de la Junta, i potser el final, que va ser, penso, xulo i espectacular, la banda de bombos i timbals que van fer aquells tocs de final i donar tota la volta al monument, com se feia en època a vegades medieval, per allunyar els mals esperits, i que és el que van batejar com per espantar el virus,
l'home
espantat
sí.
Però, de fet, la Casa Dragó va estar a l'altura de les circumstàncies, va tocar molt bé, va saber aguantar el retard que portaven, perquè també portaven un retard acumulat de més de mitja hora en els actes, i jo crec que va ser un gol final de festa que, bueno, penso que val la pena de dir-ho.
Va ser contundent,
La portada de la mañana.
Portada.
La portada de la mañana, jo crec que l'ha sabut recollir molt bé aquesta idea, amb el toc de queda que ja ahir nit van començar a patir. Però en fi, què li farem? És el que hi ha.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Cuida't força.
Igualment, Ricard, i a tothom, i bona setmana, i vigileu amb el virus, però viviu, també.
Sí, i tant que sí. Cuida't.
Adeu.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs home, que ja marxem cap a les dues de la tarda. Saps que és dilluns i que, per tant, hem de parlar d'esports. Aviam, hem de parlar d'esports. Parlem d'esports perquè volem. No és que sigui una obligació, però està clar que el cap de setmana es concentra en la major part de competicions i per això el dilluns fem balanç. Nosaltres ho fem a la radiografia. Camí cap a les dues, a través de videoconferència, ara. Però vaja, que la veu i la informació t'arriben igualment. Està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Per cert, que et veig... És que és tan indiscret, això, ho sento. Eh? Et veig pel carrer, fa aireta.
Fa aire.
Fa fresqueta,
sí.
Bueno. I també està amb nosaltres el Xavi Pérez, no des del carrer, ben resguardat a casa, al despatx, no sé on estàs. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el despatx de casa.
Veus? El despatx, com ha de ser? Un home així de bé, que s'ha de tirar en van el país, Xavi?
Home, i tant, si no malament.
Bueno, escolta, l'Albert Escuer, el cap d'esports del Diari de la Mañana, el tenim hores d'ara a la sala Carmelo Moncayo del camp d'esports, on hi ha roda de premsa del president del Lleida Esportiu.
Què dius ara? No pot ser. Hi ha roda de premsa del president del Lleida Esportiu?
Bueno, m'ha posat per WhatsApp, tinc roda de premsa del presi. Entenc que és aquest, eh? Vull dir, no.
Ah, a veure si serà el del presi de la comunitat de l'Escala.
No crec, però ah, bueno.
No.
Entenc que és aquest. Aviam, en futbol, segona jornada, la primera el Lleida va descansar. Ahir, primer partit que es jugue, derrota, dolorosa de més, perquè el Lleida Esportiu es va avançar al marcador les dues vegades i al final li van capgirar la història. Ara en parlarem, perquè rebre dos gols al 85 i al 86, què voleu que us digui, quan s'està guanyant fora, no sé si és falta de concentració o no sé què cara hi va passar. A més, l'entrenador del Lleida, Molo, va sortir amb una vermella. I, vaja, no sé si és la millor manera de començar. Evidentment, no, eh? Com ha anat el cap de setmana? Doncs tenim victòries del Cedis de bàsquet i del Lleida Llista, que, per cert, també va guanyar l'apel·lació d'una de les jornades, amb la qual li van donar per guanyar del partit, que havia perdut, i que es col·loca al capdamunt de la classificació empatat amb el primer. També va empatar l'Hoquei Vilassana, femení, i van perdre el Força Lleida, el Lleida Esportiu, com dèiem, i el club de bàsquet Pardinyes, i a més el Balàfia Volei. No es van poder jugar a causa de la Covid-19, i és una cosa que ens hi podem anar acostumant, l'AM femení, tampoc va poder jugar el Pardinyes femení, tampoc va poder jugar l'Hoquei Club al Picat, i tampoc va poder jugar el Futsal Lleida. Tot això degut a la Covid-19. Primer de tot, Balàfia Volei, Vanessa Ortega, què ha passat?
Què dius?
Què ha passat?
No, doncs, bueno, és Barberà és un desplaçament
bueno,
difícil.
Què ha passat? Veiem.
No ha passat res. Barberà compta amb jugadors experimentats, dos jugadors de Superliga,
i nosaltres viatjàvem amb alguna baixa sensible i algun jugador tocat i bueno, ho vam pagar, però vam competir durant tot el partit i els eren fàcilment guanyables amb condicions al 100%.
Clar.
No passa res.
Estava pensant que ahir va entrar en vigor el nou estat d'alarma i amb el toc de queda aquest, que sembla que parlem del segle XX o del segle XV, però vaja, tenim toc de queda ara, a Catalunya des de les 10, des de les 22 hores fins a les 6 del matí. No sé si a nivell de la base, Vanessa, us afecta d'alguna manera aquest tema.
Doncs sí, la veritat és que bueno, avui els presidents i les juntes directives dels diferents clubs de Lleida, doncs des d'ahir a la nit estem penjats al telèfon, al mail, i ens afecta greument, sí, perquè bueno, s'ha de fer una reorganització brutal i de moment només ens deixen entrenar els equips que estan en competició i els equips que estan competint en àmbit estatal. I han d'entrenar, evidentment, abans de les 9 de la nit, amb el que això suposa, perquè la majoria de jugadors, en el nostre cas, tots, i en altres clubs també, doncs no són professionals de l'esport i, per tant, han de combinar la pràctica esportiva amb la seva feina habitual i això ens comporta que la majoria de gent, abans de les 9 de la nit, és complicat que puguin entrenar. I, a part, com que els has d'avançar d'hora, doncs això afecta la base perquè has de reorganitzar tots els entrenaments de la base.
Clar, és que m'agradaria que ens fiquéssim a la pell d'aquesta situació, és a dir, aviam, que la gent treballa, afortunadament, surt de la feina a les 7 o les 8 i anaven a entrenar, escolta, perquè volien, i per necessitats, doncs a partir de les 9 o a partir de les 10 de la nit, clar, tot això, hores d'ara... Vull dir, és que a més no hi ha ni una dispensa, no, Vanessa? Vull dir, de moment està anul·lat i punt.
De moment el tancament dels pavellons ha de ser a les 9 de la nit. He seguit aquest matí la roda de premsa del secretari general de l'Esport que ha demanat al Procicat que contempli l'activitat esportiva com l'activitat cultural, que deixen finalitzar a les 10 de la nit i poder guanyar aquesta hora de més. No oblidem que, per exemple, jo que sé, el Lleida Llista, hi ha jugadors que no són professionals, que no només viuen d'això, i, per exemple, doncs, he pogut parlar amb gent en què, per exemple, jugadors del Llista doncs, entrenen de nit i després han de marxar perquè alguns viuen a Igualada,
sí,
a Tremp...
Sí, 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 sí.
I com no es contemple com una activitat professional, doncs, clar, tot això ens comporta, bueno, moltes restriccions i l'avançament dels entrenaments, que a part de l'assistència, això comporta que tota la base que entrena abans s'ha de reorganitzar i, per tant, les famílies pues, les tenim mobilitzades a l'espera una mica. Estiquem tots els clubs, estem en converses amb el regidor, esperant una mica quina és aquesta reorganització que es fa, però evidentment la base sortirà doncs perjudicada perquè s'hauran de reduir hores d'entrenament i bueno, al final les famílies estan pagant una quota per poder gaudir d'aquest servei.
Xavi Pérez, la Covid-19 està deixant al descobert vergonyes de l'esport, eh?
Bueno, vergonyes de l'esport i vergonyes de l'Estat.
De la gestió de l'esport, no de l'esport, sinó de la gestió.
No, i vergonyes de l'Estat polític que tenim en aquest país. O sigui, què passa? Que els pobres jugadors de la base que van a entrenar són els que fan botellón quan acaben d'entrenar. Toquem de peus a terra, toquem de peus a terra i no piquem a tothom pel mateix recer, que això no és així.
A més, normalment quan un jugador acaba un entrenament, normalment, escolta, es dutxa abans, ara no, perquè no, no hi ha les dutxes obertes, van cap a casa i ja està. Vull dir, no veig gaire de risc.
Si
en vez
d'acabar a les 9 acaben a les 11, no tindria que passar-hi res. Aquest marge se tindria que deixar-hi, perquè si no faran malbé tot, faran malbé l'esport, faran malbé la feina, faran malbé tot.
És que jo veig la meva canalla, que ja ens han enviat mail avui, que reduïm els entrenaments per poder encabir a tothom.
Clar. Exacte. Una mica el que ha dit el secretari general de l'Esport, atenent-se a un criteri tècnic, és que ell ha dit que el mateix que es permet a les activitats culturals sortir a les 10 de la nit i anar cap a casa, doncs el mateix es pot fer un símil de l'activitat esportiva. També es pot sortir a les 10 i marxar cap a casa. Llavors, jo estic una mica esperançada que almenys puguem guanyar aquesta hora, que jo penso que ens anirà molt bé per no haver de de perjudicar tant a la base, no? Al final és el que et dic, els clubs estan tocats de mort ja, perquè bueno, portem molts mesos amb moltes restriccions. Clar. I les bueno, famílies estan donant la cara, estan pagant, i si ens tornen a confinar i ens tornen a reduir hores, els clubs amateurs o més petits costarà de sobreviure, la veritat.
Clar. Et anava a preguntar, tens algun jugador que treballi o visqui a l'Aragó?
No.
Vale, no, t'ho dic perquè el govern d'Aragó acaba d'anunciar el confinament perimetral de la regió des de demà dimarts, per exemple. Eh? O sigui, marxar cap a Fraga ja començarà a ser complicat, per entendre'ns.
Això vol dir que la gent no podrà vindre de l'Aragó al Renau de Vilanova?
No, bueno,
no,
si
amb temes
mèdics no podem celebrar.
Sí. Per temes mèdics sí que pots sortir, si tu tens un certificat i una visita mèdica sí que pots.
Suposo que sí. A veure, Xavi Pérez, després d'estar aturats tant temps, de tenir tantes ganes de tornar a l'activitat, d'anar-te'n al camp de l'Hospitalet, d'avançar-te'l en el marcador dues vegades, com no empatar, no? Com et poden clavar dos gols en un minut, al minut 85 d'un partit?
Perquè, en primer lloc, tornem a tindre...
Parlem de Lleida Esportiu,
Les mateixes errades de l'any passat. O sigui, un jugador al mig del camp no pot fer l'entrada que fa el senyor Simi, perquè ja té una targeta, i al mig del camp no es pot fer això. Això què fa? Hipoteca tota la resta del partit, i després dos errades al final, doncs dos gols. O sigui, i així, doncs, anar sumant. I l'entrenador, doncs, a la mateixa línia que va acabar la temporada. També hi havia coses que no ha de dir i expulsat. Doncs, bueno, pagarem les conseqüències. I enguany és el que diem la setmana passada, és un any molt complicat,
sí,
que s'ha de pujar o sí o sí.
No,
o sigui,
però,
no hi ha intermedi.
Però és que, a més, és un any d'aquells en el que s'ha d'estar sempre a dalt. No,
d'aquí un mes ja ens hi
posarem, no, perquè no, després no, te confinen o cancelen i et quedes com et quedes,
Claro, claro. I, a més, era un camp factible per poder guanyar, era un recient ascendit de categoria, no ens fiquem amb el marcador de cara, vull dir, no s'anulen dos gols, tot el que vulgueu, però no hi ha manera de que paguem les errades igual que l'any passat.
Bueno, jo crec que al Molo li passa que encara té aquest esperit de jugador, i això va molt bé a vegades per algunes coses, però per altres no. I clar, lo de tenir metxa curta, doncs això fa que tingui aquest temperament que a vegades no controla, i és una, m'hi recordo una mica com a jugador, no? Però clar, això té coses bones de fer arengues i animar els seus jugadors perquè ell es posa en primera persona, però té també algunes coses que no controla a vegades, aquest temperament que té.
Qui de moment està fent els deures és el Lleida Llista, que, escolta, si després ens han de confinar o passi el que passi, de moment està per dalt de la classificació, que és el que dèiem. En futbol és especialment important aquest any, perquè ja sabeu que després es desdoblarà aquesta segona divisió B amb una segona B Pro, i l'altra exactament ja no sé com s'anomenarà. Jo, de veritat, hi ha tantes divisions i tantes particions, no l'entenc. Però bueno, hi ha una segona divisió B Pro, que serà la que venirà per sota de la segona A, que serà serà una segona B professional, per entendre'ns. El Lleida ha d'estar aquí sí o sí. O sigui,
sí, aviam, això que us dic,
O sigui, el Lleida hauria d'estar en una segona A, per entendre'ns, i està sempre, si vols, de la meitat cap baix, però en una segona A. Però si aquí de moment no tenim massa de socis ni massa per poder hi estar, una segona B Pro és sí o sí, perquè si ens n'anem per sota de la segona B Pro, que ara seria una tercera divisió, estem parlant, Xavi, de que no sé si el trontollarà de manera perillosa el projecte.
Jo crec que sí, perquè les perspectives de la directiva en el seu moment, quan van comprar el club, pues seré a la llarga va arribar a pujar a segona A. Si amb això no arribes ni a la segona B Pro, pues mal hi anem, i l'afició pues també se cansarà al final, no? Com se cansa, que no hi ha il·lusió de res. Suposo que avui a la roda de premsa del president pues dirà que com s'establissin els criteris per anar al camp d'esport o no. Però bueno, si no es fa així, si no es puja en guany, jo vaig vaticinar la setmana passada que seria la debacle del club ja.
Bueno, recordem que a hores d'ara hi ha roda de premsa del president de Lleida Esportiu, no sabem els temes, Bueno, porten hora i mitja de roda de premsa, no? Em sembla que...
Bueno,
no, perdó, no sé si a les 12 i mitja o a dos quarts... Ah, a dos quarts d'una, porten hora i mitja de roda de premsa. Suposo que hauran repassat, perquè aviam, és un altre tema que ha quedat desaparegut, el tema de sortir a la llista de morosos per import de prop del 1,5 milió d'euros, que aviam, que ràpid es diu... I suposo que també temes de protocols, com deia ara el Xavi, del camp d'esports, de si s'obre, no s'obre, amb quines condicions, amb quanta gent, més que res perquè això està condicionant totalment el tema de la campanya de socis, que és que ni tan sols ha començat, crec. Bueno, clar, perquè
no ha començat.
Què vens, què ofereixes?
Ni el soci ha rebut una carta... De cortesia del club, dient que, pues, escolta, que esperem a veure com va la situació aquesta i farem això o intentarem fer això. Però és que ni això, per tant, com som un número, pues, bueno, el dia que decideixen, pues, estudiarem les propostes que faci el club per si el soci interessa tornar a renovar l'abono o no.
I tu ets de pedra picada, eh?
Sí, no, si jo ja tinc separat els diners de l'abono. Però el que vull saber és que en quin mal he de morir.
Home,
com a por i perdut els diners de l'any passat, de la mitja temporada que no vam anar a l'estadi. Vale, jo entenc que va ser un esforç per tothom, i un esforç que fa jo com a soci, no? Però, bueno, que hagi començat la competició i encara no sapiguem res...
Una comunicació jo crec que es troba en falta.
Com és de cortesia,
Sí.
Jo ja sé que no sóc soci, no? Sóc un abonat, no? Però, home, de cortesia, després de tants anys, no pots rebre una carta o un e-mail o el que sigui, dir, escolta, que això intentem fer, això. Però és que no sabem res ni per mitjans de comunicació, per tant,
clar,
és una cosa lletja.
Dèiem al principi que hi ha hagut 4 partits que s'han hagut d'ajornar a causa de la Covid-19. Vanessa Ortega, escolta, vosaltres us fan PCR abans dels partits o no?
No em facis riure.
O sigui,
no... Te preguntarà què és això del PCR.
O sigui, bàsicament aquí els que han suspès és perquè... Doncs, doncs algú tenia símptomes, va anar al seu cap i va dir positiu i ja està, no? Vull dir, en el vostre cas només pot ser si és que passa així, Vanessa.
No, exacte. Nosaltres, bueno, per sort no tenim cap cas positiu al club, però per exemple la setmana passada hi ha tres partits que no es van poder jugar per un positiu amb un equip, i un dels equips és Sabadell, que ens toca aquest dissabte a casa, i com l'equip en principi està confinat perquè hi ha un positiu, segurament no el podrem jugar perquè ja no vam poder jugar el dissabte passat, i dissabte encara estaran en quarantena i és possible que no el puguem jugar tampoc. Però lo dels PCRs no. Si tu tens símptomes i així, doncs com qualsevol altra persona, se'n va al seu cap, i si comunica el positiu al club, doncs engeguen tots els protocols i ja està.
Bueno,
aquí no Ricard, que el club que dirigeix la Vanessa molt bé no és de la Lliga de Futbol Professional.
No.
Que cada 15 dies els hi fan PCR.
No, no.
Cada setmana els hi fan 3.
Jo crec que el Covid ha posat de relleu també moltes diferències que hi ha. Si no les sabíem ja, ara encara es veuen més, no? Les diferències que hi ha entre esports. Entre els diferents esports, és a dir, no és el mateix que jo jugui en una primera nacional que és una segona B, i al final és una competició estatal, i doncs, a més, totes les responsabilitats, tot el que s'ha de fer a la instal·lació, tot és responsabilitat del club, i la veritat, estem ofegats perquè no donem a l'abast per seguir tot el que ens demana la Federació Espanyola i la Federació Catalana i l'Ajuntament, no donem a l'abast. Perquè us feu la idea, jo he de mobilitzar per cada partit que fem o partits que fem a la instal·lació, he de mobilitzar entre 8 i 10 persones, voluntàries, per fer tots els protocols que s'han de fer. Vull dir, és brutal, brutal.
Que vosaltres, perquè la gent ho entengui, és a dir, el camp d'esports és una equipació municipal que tenen els seus contractes signats de cedir la instal·lació, igual que el Juanjo Garra, que és un pavelló. És el mateix cas, és exactament el mateix cas, igual que el Pardinyes amb el seu camp, o el Bordeta, per exemple, és el mateix cas.
O el Força Lleida.
El Balafia Volei està, com ens deia la Vanessa, amb una segona B, per entendre'ns, però claro, el tracte és diferent, eh? És diferent.
Molt diferent. I a més, de tota manera, jo estic molt satisfeta perquè és el que us he dit, eh? No hi ha cap positiu, estem fent els protocols fil per randa, ho estem seguint tot el que ens demanen i està funcionant. Per tant, s'està demostrant que l'esport és segur. No hi ha contagis al pavelló. Els contagis són fora. No hi ha contactes a l'esport. Ho estem fent bé. Llavors, una mica necessitem una mica de suport, una mica d'ajuda, perquè és que sembla que la gent que ve a fer esport és que estem criminalitzats.
Que jo crec que
els contagis no són a les instal·lacions
esport
esportives.
L'esport és com l'escola. És a dir, no s'hauria de tocar. Eh? És l'últim que hauríem de tocar, evidentment, amb totes les mesures de seguretat, però és l'últim que s'hauria de tocar.
I jo volia fer esment, Ricard, si em deixes, al Lleida Llista. Penso que és per emmarcar la capacitat de resiliència, la capacitat que té l'Albert Folguera de crear equips guanyadors cada any. Vull dir, estic superorgullosa del Lleida Llista, de tota la feina que estan fent, malgrat tot el que els hi ha passat, no tenen pavelló,
sí,
i estan co-líders de l'Hockey Lliga.
Intentarem parlar amb l'Enric Duc, el seu president, els propers dies, que ens expliqui com, a veure, el secret. A veure si se li empega algú.
Lo de Llista és per emmarcar, de veritat, eh? Felicitats, perquè és un orgull.
Ens plantem a les dues des de la radiografia, com sempre ben acompanyats, avui amb el Xavi Pérez. Xavi, gràcies per estar amb nosaltres, cuida't.
Gràcies a vosaltres, igualment.
I amb la Vanessa Ortega, igualment, gràcies, cuida't.
Gràcies, companys, adeu.
Ja veieu, aquesta és l'actualitat explicada de l'esport, explicada per la gent de dins. És la realitat, ja ho sé que és complicat en molts casos, no amb l'esport només, no amb l'esport, on treballes tu segurament és complicat, però vaja. Cuida't força, passis bon dilluns, demà hi tornem a les 12:20.